Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Aquest és l'episodi 12 i per variar som els còmplices habituals, en Xavier Basurto. Avui des de l'Empordà, crec. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia, sí, des de l'Empordà. I sí, sóc en Xavi del blog d'Urgem.cat.
Molt bé. El Xavi no ho ha dit, és @urgemcat a Twitter. T'has fet Instagram, em sembla, també, ara, no?
Sí, tenim Instagram, però la veritat és que sóc molt vago amb aquest tema. I amb Twitter ja en tinc prou. També apareixem al Facebook i tal, i quan tinc molt de temps faig algun a Instagram, però molt poc.
Bé, jo sóc l'Albert Oms, infermer d'urgències i emergències. També tinc Twitter, @emermetpirineus, un nom ben curtet. També estic a Mastodon, que és una xarxa alternativa, semblant a Twitter, però... Bueno, és una altra història. Ara que l'Elon Musk ha comprat Twitter, una part de Twitter, i vol fer no sé què, no ha descobert res nou. És del sopa d'all, alguns ja hi estàvem fent altres coses abans. I no tinc Instagram. Bé, i un cop fetes les presentacions, com sempre, anem a un tema. Avui el Xavi ens parlarà de l'edema... Va, tu mateix, presenta tu, Xavi.
El tema que volíem comentar avui és el tema insuficiència cardíaca. Val? Aprofitant que aquest any s'han publicat les guies de la Societat Americana de Cardiologia, l'any passat la Societat Europea de Cardiologia també va publicar les seves guies d'insuficiència cardíaca, doncs ens les hem revisat una miqueta i hi ha moltes coses amb insuficiència cardíaca que a urgències hauríem de saber perquè potser pot canviar una miqueta el maneig i el control dels malalts que veiem habitualment en un servei d'urgències amb insuficiència cardíaca. I bueno, ens va semblar interessant fer-hi un repàs. Un altre dia podem parlar d'altres aspectes de la insuficiència cardíaca i avui ens centrarem en una forma concreta d'insuficiència cardíaca que veiem, no és el que veiem cada dia, però sí que és una manifestació hiperaguda i greu de la insuficiència cardíaca aguda, que és l'edema agut de pulmó flash o l'edema agut de pulmó associat a una emergència hipertensiva. Recordem, com diuen les guies de l'Europea de Cardiologia del 21, de l'any passat, la insuficiència cardíaca aguda és la principal causa d'ingrés en pacients de més de 65 anys i té una mortalitat intrahospitalària dels pacients que han d'ingressar considerable, entre un 5 i un 10%. I d'aquests que han d'ingressar per gravetat i tal, els 12 mesos al cap de l'any, un 25 o un 30%, gairebé una tercera part es moren al cap de 12 mesos. Val? Per tant, és una patologia, sí, és una patologia molt freqüent, molt habitual i amb una mortalitat molt, molt, molt considerable. Lo habitual en insuficiència cardíaca és que es manifesta en quatre formes diferents. Val? El 50-70% de les vegades són una descompensació aguda d'una insuficiència cardíaca. Vale? És a dir, algú que ja sabem o que ja sap o que ja fa temps que té símptomes de, no, de dísnia, ortopnea, d'astènia, cansament, etc. per una insuficiència cardíaca, doncs en algun moment determinat per algun episodi desencadenant, doncs torna a vindre a urgències perquè té una descompensació aguda de la insuficiència cardíaca. Això és el que veiem habitualment. El 50-70% de les insuficiències cardíaques agudes es manifesten i les veiem així a urgències. Altres formes és l'edema agut de pulmó, normal i corrent, que també veiem sovint, el xoc cardiogènic i la insuficiència aïllada del ventricle dret. Avui volíem parlar d'una manifestació, una forma concreta d'aquesta insuficiència cardíaca aguda, que és l'edema agut de pulmó flash, que és el que està relacionat amb una emergència hipertensiva. Això els americans en diuen SCAPE, que ve de simpatètic, és l'acrònim de simpatètic crashing acut pulmonari edema. Val? És l'edema agut de pulmó associat a una emergència hipertensiva. Aquest tipus de pacients, ja dic que no és lògicament no és el que veiem més freqüentment, però és el pacient més greu que segurament ens podem veure amb insuficiència cardíaca, a part també del xoc cardiogènic. És un pacient que veurem que entra per la porta, no? Vindrà amb una ambulància o entrarà per la porta i ja només de veure'l ja veurem claríssimament que és un pacient crític, és un pacient que té un aspecte de gravetat, que ja entrarà directament en el box de reanimació que tinguem. És un pacient que ell t'explicarà si pot parlar, perquè lo normal és que no puguin ni fer una frase sencera, que tenen una clínica de dísnia, ortopnea, de fa poques hores. Vale? No és un pacient que t'explica que es troba malament des de fa 3 dies. És un pacient que des d'avui, fa poques hores, i de forma ràpida i evoluciona molt ràpidament, doncs la seva dísnia, la seva ortopnea, el dolor toràcic, tot això és d'inici recent i d'evolució molt ràpida. És un pacient que el veurem que entra saturant per sota del 90% saturació basal o que si porta oxigen amb alta concentració saturarà per sota del 95%. És un pacient que estarà taquipneic, a 25-30 com a mínim respiracions per minut. I aquest que hem dit que anava associat a la hipertensió, el veurem amb tensions sistòliques elevades, de 100, com a mínim per sobre de 160 o unes tensions arterials mitjanes de per sobre de 120. És un pacient que hem dit que té un distrès respiratori. Vale? És un pacient que utilitzarà musculatura accessòria, tindrà sudoració profusa, estarà agitat, té gana d'aire, que no el pots estirar ni 10 graus perquè intolera el decúbit i que no pot fer una frase sencera. A l'exploració també veuràs que crepita, no? Té uns crepitants bibasals i hauríem d'estar acostumats en aquests tipus de pacients, sobretot en aquests, de fer una eco a peu de llit. Val? A l'eco pulmonar, en aquest pacient, si sospites un edema agut a pulmó, el que t'hauries d'esperar o el que hauries d'anar a buscar són les línies B, bilaterals, difuses, amb unes línies pleurals finetes i amb una mica de vessament pleural bilateral. En aquest edema agut a pulmó flash, l'eco és molt sensible. És a dir, que si no veus línies B, planteja't que el malalt té una altra patologia. Una mica de fisiopatologia perquè, bueno, perquè ens posem una miqueta en situació d'aquest tipus d'insuficiència cardíaca que és diferent a les altres. És un pacient que té una activació del sistema nerviós simpàtic, per la causa que sigui, té una hiperactivació del sistema nerviós simpàtic, això provoca una vasoconstricció i aquesta vasoconstricció provoca dues coses. Una vasoconstricció de la melsa, i fa que tota la sang, que tenim 25% de la nostra volèmia, està allà descansant en la melsa. Aleshores, aquesta vasoconstricció fa que tota aquesta sang que tinguem en la melsa se'n vagin als pulmons i això faci una congestió pulmonar. Aquesta congestió pulmonar, lògicament, és el que ens donarà la hipoxèmia, la dísnia i tota la manifestació simptomàtica que té el pacient. A més, aquesta activació del sistema nerviós simpàtic que desencadena catecolamines, que provoca vasoconstricció, a part de fer una vasoconstricció de la melsa, també augmenta la tensió arterial i augmenta la postcàrrega. Aquest augment de la postcàrrega doncs, també provoca congestió pulmonar i que empitjora la insuficiència cardíaca. Tot això, no? El pacient, lògicament, se sent disnèic, amb dolor toràcic, que li costa molt respirar, tot això també desencadena més adrenalina i que empitjora la vasoconstricció i és un peix que es mossega la cua. És un peix que es mossega la cua i que a més actua de forma molt ràpida, en la qual això ens fa pensar que el tractament que li hem d'aplicar també hem d'anar amb les mateixes cartes. Vull dir, no hem de perdre ni un segon i ara us explicarem el que ens recomanen les guies, però que, a diferència d'altres patologies, en aquí hem d'anar ràpid i a dosis plenes amb tot.
Allò que arriba molt de pressa es tracta molt de pressa. Allò que arriba molt a poc es tracta molt a poc.
Sí. En aquest cas ha de ser així, perquè si no, bueno, és que ja veus que el malalt o li fas alguna definitiu i vas a totes, o és que no... O se't pararà, o ja l'hauràs d'intubar i vés a saber què passarà després, perquè tens un malalt molt crític. Normalment sempre pensem en la insuficiència cardíaca, que és un malalt que té una sobrecàrrega de volum sistèmic. Val? Aquest no és el cas. Més del 50% d'aquests tipus de pacients no tenen una sobrecàrrega de volum de líquid, no tenen una congestió sistèmica. L'únic que passa és que se li ha redistribuït el volum, la volèmia, i de la melsa li ha passat en el pulmó. Però no és un pacient que d'entrada haguem de tractar amb tractament depletiu. Un cop tenim clar el diagnòstic d'aquest pacient, val? Que només amb la clínica, l'auscultació dels crepitants i si li pots fer l'eco i veus les línies B, doncs ja tens clar el diagnòstic. Un cop el tinguem començat a tractar i el pacient ja no el veiem tan crític, és hora de pensar en que tota insuficiència cardíaca hem d'intentar buscar els desencadenants d'això. D'acord? Això ho veurem després, però bé, Recordem que en tota insuficiència cardíaca que veiem a urgències, a part de tractar-la, hem de pensar que això ha vingut desencadenat per alguna cosa, o perquè no fa una bona... o ha deixat el tractament depletiu o antihipertensiu per alguna raó, o perquè és una manifestació d'una síndrome coronària agut, o ha tingut un problema agut amb alguna vàlvula cardíaca, o té algun problema de, no, d'estrès, o té alguna intoxicació aguda per alguna, no, per alguna droga simpaticomimètica, sigui la cocaïna, l'amfetamina, les cafeïnes, drogues de disseny, que tot això desencadena un síndrome simpaticomimètic i allibera catecolamines. Ja tenim clar el diagnòstic, importantíssim començar el tractament de forma agressiva, vale? Immediata i agressiva. Dos eines necessitem indispensables: la BNI, la ventilació no invasiva, i la nitroglicerina d'altes dosis. La més important és la BNI. Les dues coses són importants, la nitro i la BNI. Si has de començar a perdre temps a muntar una cosa o l'altra, munta primer la BNI. Després, si necessita diurètics o no sé què, ho podrem pensar-ho després amb tranquil·litat. Però no perdem temps muntant bombes de furosemides o posant, carregant furosemides i no sé què, perquè no és la prioritat. En aquest cas, és la ventilació no invasiva, amb paràmetres no, de EPAP, IPAP i tot això, doncs a dosis plenes.
Aquí és una feina important, aquesta, perquè quan algú té tanta ànsia d'aire, quan li costes la careta, la mascareta a la cara, uf, aquí has de fer molt coaching,
Sí, 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 sí. No, no, de fet, les guies, de fet, ho recomanen, Vull dir que quan hagis de... De fet, mentre estàs preparant els paràmetres i no sé què, doncs clar, lògicament li poses un ventimasc amb alta concentració i li vas explicant que ara li posarem, li ensenyes la mascareta que li posarem, li expliques que això li donarà una mica d'aire i que es pot notar una miqueta incòmode al principi, però que ha d'intentar acoplar-se, no? Deixar-se ajudar per la màscara. Intentar-lo convèncer de que allò és el que li salvarà la vida. També te recomanen que algú estigui només pendent de posar-li la mascareta i d'entrada posar-li la mascareta a la, no, a la cara i aguantar-li tu manualment. No posar-li ja directament les sitges en el cap, perquè això ja els agobia molt i no ho toleraran. Per tant, tu o qui estigui al costat del malalt explicant-li que allò li anirà molt bé, que es deixi adaptar i que es deixi portar per la màscara, i li aguantes anar a la cara, que amb les mínimes fugues possibles, però no posem-li els sitges ja directament en el cap. Li aguantem manualment els minuts que faci falta fins que s'acopli al malalt. Vale, és molt de coaching com dius tu, eh?
Això que diré ara no queda gaire d'infermera, no? Però a part del coaching i tal, no li podríem posar algun xupito o alguna cosa?
Sí.
A veure què tal?
Sí, sí, sí. Sí. Ens recomanen a les guies i això, per exemple, sobretot els opioides, fentanil. D'acord? 50 micrograms de fentanil t'ajuda a treure una miqueta l'ansietat, la dísnia, i que t'adaptis més ràpidament a la no invasiva, el fentanil.
Fenta abans que morfina, eh?
Sí, sí, clar, perquè té un efecte, clar, pensa que l'efecte del fentanil és molt més ràpid que el mòrfic, i a més deixa de fer efecte abans. Quan deixa de fer efecte, el malalt si tot ha anat bé, ja està recuperat. En canvi, la morfina tarda més, quan li faci efecte ja estarà adaptat al malalt, si s'havia de...
Molt bé, molt bé.
I no patim, perquè aquests malalts, clar, tenen molta dísnia i molta adrenalina donant voltes per la seva sang. No hi ha problema per repetir les dosis de 50 micrograms dos vegades, tres vegades, o les que faci falta, perquè el malalt no farà una disminució del nivell de consciència o de nivell respiratori perquè li posis una o dues dosis de 50 micrograms de fentanil. No és un problema, això. Home, si és un malalt que potser s'ha intoxicat, no? No s'ha intoxicat. És per consum de cocaïna, no sé què, doncs, per exemple, el miazolam també li aniria bé. Però al costat del malalt, coaching, assegurar-li que això li anirà bé, aguantar-li la mascareta i una mica de fentanil, i si ho necessita, si veus que li poses la mascareta i el millor no ho tolerarà bé, doncs potser no fa falta ni posar-li el fentanil, no és obligatori. Aleshores, sí que s'ha vist que en la ventilació no invasiva en aquests pacients disminueix la mortalitat i disminueix la necessitat d'intubació i ventilació mecànica invasiva. Què més? No veuen diferències entre una modalitat de ventilació no invasiva i una altra. Entre la CPAP i la BiPAP te recomanen que les dues són eficaces igualment. Potser sí que la BiPAP, al tindre pressió suport i tal, doncs pot donar una mica més de confort en el pacient. I el que ens interessa, el paràmetre més important que ens interessa en aquest tipus de ventilació és la EPAP. Sí que aconseguirem, si el malalt s'adapta, veurem que, o aconseguim disminuir la precàrrega i la postcàrrega de forma molt ràpida. Abans que ho faria la nitroendovenosa, doncs, si tu li poses a dosis altes d'EPAP, la precàrrega i la postcàrrega, sobretot la postcàrrega és el que t'interessa en aquest tipus de pacient, disminueix molt més ràpid que en qualsevol altre tractament.
I gairebé fas el revés, que quan has d'intubar algú que va molt justet de pressió, que has de vigilar de que al passar-lo pressió positiva no se te'n vagi a fer punyetes, aquí és gairebé el contrari. O sigui, aquí li has de fotre canya per fer-lo
sí,
baixar.
Sí. Te recomanen, per exemple, si vols fer servir la CPAP, doncs començar amb unes pips de 6 i ràpidament augmentar fins a 12, 15 o 18 de pip. Si fas això i el malalt s'adapta, en mitja hora el pacient ja veuràs que ha canviat la cara i disminueix la freqüència respiratòria i millora la saturació i millora el destret respiratori que té el malalt. Milloren de forma en qüestió de minuts. Quan tu ja el vegis millor, després sí que ja pots anar baixant una miqueta de la pip de la CPAP, ja la pots anar baixant, no? Fins a 8-10 i després anar jugant en funció de com el vegis. Si vols fer servir la BiPAP perquè penses que el millor s'adaptarà millor perquè té, no, una pressió de suport i tot això, doncs, bueno, doncs comences amb unes dosis de, no, una IPAP de 12 i una IPAP de 6, 12 i 6, i pum pum, ràpidament vas augmentant fins a, per exemple, a 18 i a 15.
Déu-n'hi-do.
El més important és la EPAP en aquests casos. Si per algun motiu, no, veus que li costa adaptar-se, això, doncs intenta provar el fentanil. I si no, pues, l'alt flux, no? Provar unes ulleres amb alt flux també te pot ajudar a evitar la intubació, però si no, si veus que no tolera gens la no invasiva, ja comença a preparar les eines per intubar. Què més sobre aquest aspecte de la no invasiva? Crec que ja està. Vaja, és qüestió d'això, d'intentar explicar-li al malalt que s'adapti i un cop i anar pujant ràpidament l'EPAP fins a dosis gairebé tope. A partir de 20 sí que després ja augmentes el risc de que, no, que per la pressió obris l'esfínter esofàgic i entri més aire a l'estómac, pugui vomitar i ja poden haver-hi complicacions a partir d'un EPAP de 20. Vale? Per tant, 15, 16, 17 seria l'ideal. Altres coses. De forma paral·lela, de forma no invasiva, doncs algú ha d'estar començant a carregar i preparar la nitroglicerina endovenosa a altes dosis. Vale? Necessitem un vasodilatador venós i arterial, sobretot en aquest cas arterial. I hem de canviar les dosis habituals que fem servir d'una perfusió contínua de pacient amb un àngor o amb un edema agut de pulmó amb tensions normals. No tenen res a veure amb les dosis d'aquest tipus de pacients. Amb un àngor normal, normalment pots fer servir 10-20 micrograms per minut. Que això no sé com ho fan a cada hospital, a cada servei d'urgències, però, per exemple, en el que estic jo, depèn, no? Si fem servir una bomba de xeringa, fem 5 mil·lígrams, que és una ampolla, amb 45, crec que són, de fisiològic o de glucosat. I et queda una xeringa amb 50 cc's. Si ho muntes la perfusió contínua, doncs a urgències ho faràs amb un altre equip, amb una altra bomba que no és de xeringa, i ho pots fer 10 mil·lígrams en 100 de fisiològic. Siguin, això és la mateixa concentració una que l'altra, no? Això serien començar amb un edema agut de pulmó normal o amb un àngor, 10-20 micrograms minut, que serien doncs, posar la bomba a 6-12 cc hora. I la pots anar augmentant molt fins a 120 cc hora, que normalment no ho fas mai.
Sí, sí.
En aquest cas, l'estem parlant, necessitaríem dosis altes inicials de nitroglicerina. I dosis altes vol dir més de 250 micrograms minut. És a dir, amb aquesta concentració de la nitro, 10 mil·lígrams en 100, per exemple, o 5 amb 50, o amb 45, seria posar la bomba a 150 cc hora.
Això les bombes de xeringa no ho aguanten, eh?
No?
Bueno, clar, evidentment, segur que alguna hi ha que sí, però les bombes de xeringa, habitualment, sí. 99 mil·lígrams hora acostuma a ser la velocitat màxima a la que acostumen a anar.
Però les que no són de xeringa, sí, no? Que pots posar-ho a...
Fins a 1.000 per hora.
Ah, vale.
Si són les de xeringa, això les no que sé. Aquí... Hòstia, La xeringa és una mica, justeges una mica aquí, eh?
Vale. No, doncs senzillament duplicar, per exemple, la concentració de la dilució, no?
Correcte, sí, sí.
Pues en lloc de posar dos, no? Dos ampolles de nitro...
Sí, en comptes de fer un mil·ligram, en comptes de fer 0 sí. mil·ligrams mil·lilitre, que és el que fèiem aquí, doncs fas 0,2 mil·ligrams mil·lilitre, per exemple.
Exacte. Aleshores, sí que ens expliquen que a menys de 250 micrograms minut sí que fa vasodilatació doncs més aviat venosa, que disminueix la precàrrega. Si en aquest cas ens interessa disminuir la postcàrrega, que és el que pateix aquest malalt que té un edema agut de pulmó flash, que és per hipertensió, val? I això necessites dosis altes, val? I dosis altes vol dir més de 250. Què més? Sí que sembla, tampoc és que hi hagin molts assajos clínics ni un nivell d'evidència molt elevat sobre la forma d'administrar la nitroglicerina. Sí que es veu que s'ha de posar en dosis altes, però trobaràs 7 estudis i cadascú ha fet servir el protocol d'administració que els ha semblat més lògic, vale? I no hi ha una especial unanimitat. Sí que, per exemple, les guies europees de cardio de l'any passat, del 21, parlen que poses la nitroglicerina d'entrada en bolus, 1 o 2 mil·lígrams, en aquests edemes de pulmó amb molta hipertensió i després seguir-ho amb una BPC, no? Amb una infusió contínua, doncs, amb unes dosis altes. Vale? Però ells parlen de posar-li un bolus inicial d'un o dos mil·lígrams a passar en 2 minuts.
Home, més ràpid que fer un bomba, segur, eh?
Sí, sí, clar, un o dos
mil·lígrams. És carregar directe i administrar. Aquí el risc és que, clar, les ampolles són de 5 mil·lígrams. Si has de fer d'un, aquí has d'anar amb compte.
Bueno, has de diluir-ho, no? Amb, no sé, amb 8 o 9 de fisiològic.
Ho pots diluir amb 10, suposo. Exacte. No, ho dic pensant amb les presses, que sí. No donis una xeringa de 5, ja. Amb els 5 mil·lígrams posats, ja. I et facin un bol de,
sí, sí.
Del 5.
Sí, sí, sí. No, no.
Que això potser, bueno, un mil·lígram potser no és molt, però sí que potser és massa.
Bueno, veureu, quan us passarem els enllaços dels diferents estudis que hi ha i això, i cadascú... ho planteja com de la forma, amb un protocol d'administració diferent. Te diuen que si, per exemple, has de tardar molt en trobar via i preparar la bomba i el que sigui, li pots posar nitroglicerina sublingual, vale? Que li pots repetir diverses vegades i després seguir amb la nitro endovenosa. O ja començar a fer vols, no? Endovenosos lents d'un o dos mil·lígrams i repetits, vull dir, cada 3 minuts, un mil·lígram, cada 3 minuts un mil·lígram, i així potser li pots posar 6, 10, 12, 15 mil·lígrams, el que li faci falta, i anar controlant la tensió. La combinació d'inicialment posar uns vols endovenosos i continuar amb una BPC, o directament muntar-ho tot amb una BPC i fer els bolos amb la bomba de difusió contínua. També m'assembla més, poder més, no ho sé, poder m'agradar més aquest sistema. Per això cadascú, com que no està molt...
Aquí dependrà molt de les mans que tinguis.
Sí. És senzillament anar canviant la velocitat que li posis la bomba i que tinguis una bomba que la puguis posar pues, a 250 mil·lilitres hora.
Sí, sí, però que em refereixo que si tens una infermera que t'està punxant la via i una altra que t'està preparant la medicació, no hi ha massa diferència de temps entre fer una cosa i l'altra. Si ets tu sol que t'has de punxar la via i després la medicació, clar, aquí...
Sí, sí.
I no és el mateix que... preparar una bomba que carregar una xeringa.
I pensa que de forma simultània has d'intentar que el pacient s'adapti a la no invasiva, a la ventilació no invasiva. Vull dir que necessites bastantes... És una patologia que necessites bastantes mans.
I bastant coaching també, perquè el pobre home sent que es mor i tota la brigada a la bata blanca se la llencen a sobre com llops, no crec que estigui massa tranquil, eh?
No, segur que no, vaja. Com a mínim se sentirà que estem per ell, perquè sí que és un mal que tothom ha d'estar a sobre i fent coses perquè així no acabarà bé. Què més? Molts estudis ens posen un protocol d'un dels estudis que hi ha, que són d'un estudi del 2021, que te posen, bé, a part de posar, no, la BiPAP, després te parlen de posar els bolus de nitroglicerina. I ho fan en funció de com tinguis la tensió arterial sistòlica. Vale? Te diuen, si està entre 160 i 180, doncs li poses la nitroglicerina en bolus 600 micrograms. Si està entre 180 i 200, li poses 800 micrograms. I si està per sobre de 200 de sistòlica, doncs li poses un gram sencer. Val? I aquest això Posa-li com vulguis, vull dir, dilueix una ampolla de 5 mil·lígrams i li poses, no? 600 micrograms, doncs són gairebé mig
0,6.
mil·lígram, sí,
0,6
o
centímetres.
0,8 o 1 mil·lígram. I si no ho poses amb la... si tens temps i pots, i vols muntar la bomba d'infusió contínua, doncs senzillament calcules i el millor són, ara no me'n recordo, però el millor són, no, començar-li a passar la bomba a 250 cc hora durant 3 minuts, i amb això ja li estàs passant, doncs, 1, 1, si li passes 3 minuts, doncs el millor són 1,8 mil·lígrams, o 6 per 3, 18, sí. Vale? Amb 3 minuts ja li estàs passant, i a més a més pots anar repetint les dosis. Un cop tinguis una miqueta controlada la tensió, doncs després continues la perfusió contínua a dosis més baixes i més normals. Però més normals vol dir, per exemple, aquest estudi que us dic del 2020, de l'any passat, parlant de que un cop li hagis posat el bolus de nitro, començar-li la bomba a 100 micrograms minut. 100 micrograms minut com són com a les concentracions aquestes que hem dit, 60 cc hora. 60 cc hora ja és considerable, és bastant molt més del que fem habitualment amb un Angor o amb un edema agut de pulmó normal. I a partir d'aquí, doncs anar augmentant o disminuint. Vale? Anar augmentant cada 10 minuts, si la tensió no està bé, doncs augmentar 20 micrograms per minut. Vale? 20 micrograms per minut, doncs serien en aquesta concentració com uns 12-15 cc hores. O sigui, cada 10 minuts augmentar-li 10-15 cc hores. Comencem, no, a 60, al cap de poc 10 minuts doncs passes a 75, després a 90, després a 100 i pico, a 120, 135, i anar augmentant fins que es controli la tensió. I tan bon
I ja
punt...
li pots posar el braçal pneumàtic de la pressió en continu.
Sí.
Ja directament, és a dir, que n'acaba de prendre una i ja pot prendre el
Sí,
següent.
cada 2 o 3 minuts has d'anar controlant la tensió i anar augmentant sense parar, cada 5-10 minuts, pum, pum, anar augmentant 10-15 cc hora fins que es controli la tensió i pots posar... Bueno, parlen de dosis màximes de 400-500 micrograms minut.
Mare de Déu.
400, això són posar la bomba a 300 cc hora. Es tracta de disminuir la postcàrrega i això necessites dosis bastant altes. I tan bon punt vegis que la tensió baixa per sota de 160, doncs de la mateixa manera que ho has anat pujant ràpid, no? De 10-15 cc hora, anar pujant cada 10 minuts o cada 5 minuts, doncs anar baixant el mateix. I a mesura que tens la tensió ja a 160, doncs baixem 15 cc hora. I cada 5-10 minuts baixes 10-15 cc hores. Vale? I potser amb una hora pots tindre la bomba fora. Vale? És un pacient que millora, si ha de millorar, millora superràpid i pots desescalar, igual que has escalat superràpid amb dosis d'EPAP en la ventilació i amb dosis de nitroglicerina, igual que puges, pots baixar, si millora el pacient, pots baixar igual de ràpid. Vigilar amb els pacients que contraindicacions, no? Que prenen, per exemple, han pres el sildenafil, no? La Viagra i altres fàrmacs similars, que està contraindicada la nitroglicerina. Aleshores, parlen d'algun tipus de bloquejadors de canals del calci, lògicament en aquest malalt concret, beta-bloquejants, bloquejadors beta-adrenèrgics no els pots fer servir, però els bloquejadors de canal del calci sí. Recomanen un bloquejador de canal del calci que és la clevidipina.
Primera notícia que existeix això.
Sí, jo tampoc no el coneixo i no he pogut comprovar si almenys al meu servei d'urgències ho tenim, i la nicardipina, que no sé tampoc si és un medicament molt habitual de tenir a l'hospital o no. Jo no els he hagut de fer servir mai.
Mira, nosaltres, al costat, diguem-ne, espanyol, no diria que ni cardipina endovenosa no n'he vista, però al costat francès en tenen i tenen mà, eh? No, no, no
Val.
és un medicament que el tinguin
Val,
amagat.
doncs mira, no, si això deu anar molt també a cultures i formes de fer... Sí. Jo ja ho miraré si ho tenim en el meu servei perquè la veritat és, ho desconec. Però pensar-hi, eh? Vull dir que abans de posar nitroglicerina a qualsevol tipus de pacient, no? Sigui per un Angor, sigui un edema agut de pulmó o sigui l'edema agut de pulmó flaix aquest, sobretot en aquest que li has de posar unes dosis de cavall de nitroglicerina, doncs preguntar-li si ha pres a Viagra en les últimes hores o no. Complicacions, almenys en els estudis que hi ha, que ja us he dit que no són res de l'altre món, són sèries, no?, de 25-50 malalts, no veuen aquests malalts que estan amb un síndrome simpàtic comimètic, amb catecolamines pels núvols i amb una postcàrrega brutal, aquestes dosis de nitroglicerina, en molts pocs casos, provoquen una hipotensió significativa. I els casos de hipotensió que expliquen ells diuen que parant la bomba uns minuts i posant una mica de líquid i mesures posturals, és a dir, aixecar, per exemple, les cames, els pocs casos que han tingut milloren ràpidament la hipotensió fent aquestes tres mesures. Per tant, no hauríem d'estar especialment preocupats, sí que vigilar cada tres minuts, mirar la tensió i anar jugant, augmentant o disminuint ràpidament, però si ho fem així, no haurien de tindre especialment problemes. Això era el principal que us volia explicar. Després, lògicament, doncs, dels opioides que ja ho hem dit abans, no? El fentanil, d'acció ràpida, de curta duració, fàcil d'ajustar la dosi en funció del pes del malalt o de l'edat, no? I del grau d'estrès, de simpaticomimètic que estigui el pacient. Sembla que el millor fentanil comparat amb els altres opioides, no? La morfina, provoca menys nàusees i menys vòmits, no ho tinc clar, però així ens ho expliquen, i ja està. La ketamina també podria en algun moment tindre algun paper. I del tractament depletiu dels diurètics, com us he dit abans, no és, en aquest tipus d'edema agut de pulmó, del flash, de l'escape, no és un pacient que tingui una sobrecàrrega de volum. Per tant, el de posar-li una furosemida, no dir pas que no s'hagi de posar, perquè lògicament té més líquid en el pulmó del que hi hauria d'haver-hi, però quan el malalt ja el tinguis ben adaptat a la VNI, ja tingui, no?, ha disminuït la freqüència respiratòria, s'aturi bé i estigui més tranquil, doncs després tranquil·lament et mires si et sembla que té una mica de sobrecàrrega de volum i li poses una furosemida o li poses, no?, 20 mil·lígrams, 40 mil·lígrams i mires com va fent de diuresis, però no és una cosa que sigui prioritària ni molt menys.
Ara estic pensant que, clar, un edema agut de pulmó que no estigui vinculat a aquest augment de les catecolamines, hipotens no estarà. Si està hipotens, tens un altre problema.
Sí, sí.
Però
sí.
Pot ser difícil de saber fins a on ve de la sobrecàrrega de líquids i fins a on ve de la sobrecàrrega de catecolamines. Suposo que no és lesiu o no és nociu posar diurètics. Si no li, en el pitjor dels casos, no li faran res.
Sí, jo només penso que és... que no és prioritari.
D'acord. BNI i nitro.
Quan ja el tinguis una miqueta millor i puguis repetir l'ecografia i veure que té línies B i tal, i el millor i crepita, i no el veus deshidratat, bueno, doncs li poses una furosemida i així s'acaba de treure una miqueta del líquid i veus que els ronyons funcionen i ja està. Vale? Però no ens preocupem. Aquest malalt és BNI i nitro, endovenosa, i tot, la BNI i la nitro, a dosis creixents i ràpides fins a dosis tope, fins que es controli el distrès respiratori i es controli la tensió. I un cop això, pum, començar a desescalar de la forma ràpida que has pujat, desescalar de forma igualment ràpida. Nosaltres ho vam provar això i la veritat és que ens va anar superbé. Fins ara no ho havia fet mai de posar un bolus. En aquest pacient li vam posar un mil·ligram endovenós en 2 minuts i després vam continuar amb la perfusió contínua de nitro, no aquestes dosis tan altes, perquè no ens vam atrevir, però sí que li vam posar el bolus endovenós i després les dosis creixents de nitroglicerina, sembla que vam arribar a 40 cc hora, o 40 o 50 cc hora, i això hi va anar bé. I la BNI es va adaptar de seguida, i a la que es va adaptar a la BNI, que no li va costar gaire, en qüestió de 20 minuts ja estàvem tots tranquils, o menys més tranquils. Vale? Vull dir que el bolus li va anar molt bé i la BNI també, així a dosis, amb una EPAP alta, també li va anar molt bé. Ens falta fer-ho després, anar escalant amb la nitro sense por o fins que es controli bé la tensió arterial i després desescalar. I no sé, jo només és el que volia repassar, això de la BNI i de la nitro a altes dosis en l'edema agut de pulmó flash. Poder un altre dia que fem un altre episodi repassem que poder és més habitual, no, potser no, segur que és més habitual, l'altra forma de presentació més freqüent de la insuficiència cardíaca aguda, que és la descompensació habitual aguda d'una insuficiència cardíaca, que és la que veiem al 50-70% dels pacients. Aquí també les guies també hi ha coses sobre la furosemida, control de la diuresis, control del sodi urinari i com anem escalant les dosis de furosemides, que també canvia una miqueta respecte a el que fem habitualment. El pròxim episodi, si voleu, ho repassem i ho comentem.
Molt bé. D'això que has comentat fins ara, a mi m'agradaria destacar lo de l'ecografia. Tinc una experiència, una mala experiència d'un cas que era una dísnia amb ortopnea, amb horari d'hem hagut de pulmó, és a dir, a les 4 a les 5 de la matinada, en el qual, evidentment, estàs molt damnificat a aquella hora per tractar la gent. I amb l'error de fixació de que aquestes hores una dísnia súbita és un edema agut de pulmó, doncs va acabar tractant-se com un edema agut de pulmó una cosa que era una poc reaguditzat. És a dir, que tan agut no va ser, no? Aquí amb l'eco és, si no hi ha línies B, no serà un edema agut de pulmó. Això que comentes de la sensibilitat és útil. Aquí sí que és una d'aquestes coses que l'eco mana aquí.
Sí, sí. També entenc que és un... L'eco és depenent de l'operador de l'eco, no? I de l'experiència que tinguis, i que el pacient també tinguis un instant per poder-li fer un eco, perquè potser el pacient està agitat, saps? I no, de vegades no és fàcil que li puguis fer un eco ben feta i que es vegi bé i que el pacient no sigui un gran obès, i etc.
Clar, però és buscar línies B, no és anar a mesurar la velocitat, no és anar a mesurar el tapse, ni el diàmetre de la vena cava inferior, ni aquestes coses ja més. Aquí és veure si hi ha línies B, que això.
Conyo, sí,
això. Això ho sabria fer hasta jo, em sembla. Si agafo l'ecògrafo i començo a passar-lo, a comptar ratlletes.
Sí, sí. Jo penso que és bastant fàcil, sempre ens podem equivocar, però el pacient que ja ve, no? que veus que es menja l'aire, que no el pots ni tirar enrere 10 graus, perquè no tolera res el de Covid, no pot ni parlar, i està hipertens, no? Més de 160-200 de sistòlica, i crepita, podrà ser una altra cosa, però bueno, si està a 200 de sistòlica no li farà mal la nitro endovenosa, i si està saturant 80, respirant a 40 respiracions per minut, posar-li la BNI tampoc li farà mal. Després ja, quan estigui millor, posa-li una altra vegada l'eco, assegura't, fes-li la placa de tòrax, que també la placa de tòrax, no? Lògicament també tindràs una redistribució vascular, iliofugal, amb una mica de vessament, després tindràs una analítica, amb una mica que tenen les troponines evidentment elevades, i mil històries que t'acabaran de confirmar el diagnòstic. Però és molt, vaja, és un diagnòstic que el pots fer a domicili si vas amb l'avançada, i bueno, és difícil que t'equivoquis, també.
Molt bé. Molt bé, doncs fins aquí el tema d'avui.
Molt bé. Aviam si cadascú que es miri, aviam com vol administrar la nitro, no? Si en bolus o en perfusió continuar altres dosis i després baixar-les, o cadascú això com se senti més segur. I si teniu experiència i ho feu i tal, i ho voleu comentar-ho, estaria bé compartir-ho, no? Aviam com ens surt i com funcionen els pacients si ho fem així.
Molt bé. Mira, ara que dius això de compartir, passem a l'urgent mot, que tinc una cosa a compartir, també.
Ah, aviam.
Mira, això de compartir, resulta, no sé si va ser dos episodis enrere o tres, ja no me'n recordo, que vam, durant la presentació parlàvem de les comarques si porten l'article o no davant, és a dir, perquè jo sóc de Cerdanya, i clar, no pot ser, hauria de ser de la Cerdanya.
Sí, me'n recordo.
Doncs resulta que un oient... aviam el nom, sí. Joan Tomàs, ens ha passat la resposta d'un filòleg, que potser alguns coneixeu, bueno, de fet el filòleg és catedràtic emèrit de llengua catalana, el J.M. Virgili, sí. Que conegut a Twitter per les seves correccions sempre i en tot lloc.
Sí, ja ho coneixo.
Que diu, a veure, que llegeixo, va. Les comarques es diuen totes amb article, llevat de Osona, sense, i la Cerdanya / Cerdanya, que admet totes dues possibilitats, amb article i sense.
Ah.
I és així, els cerdans sempre diuen Cerdanya i els forasters la Cerdanya. O sigui, segons com ja em puc considerar cerdà, jo. Veus que bé?
O sigui, totes porten article, menys Osona.
I la Cerdanya...
Bé, la Cerdanya com vulguis, no?
Exacte. Que els locals, doncs, no n'hi posem.
D'acord. Està bé, molt bé, molt bé.
Sí, sí. Bueno, agrair aquest oient, escolta'm.
Sí, home.
Vam dir... Ha aparegut el filòleg de la sala. M'agrada, m'agrada.
Sí, 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 està xulo, molt bé.
Bueno, i què tens tu d'Urgent Mots per aquest episodi?
Doncs sí, jo avui havia fet un recull dels Urgent Mots que tenim en el blog sobre diferents... Avui va de noms de patologies, termes, noms de malalties, patologies, que potser diem de forma una mica incorrecta i que les podríem dir millor. Per exemple, en lloc de parlar que un pacient té un flúter, la forma correcta és dir que té una lateig auricular. Un altre pacient que en lloc de tindre un accident isquèmic transitori, la forma correcta seria un atac isquèmic transitori. La cefalàlgia en agrupaments, que també podríem fer servir el sinònim de cefalàlgia en brots, això seria en castellà seria la cefalea en racimos o el cluster headache en anglès. Un molt habitual que fem malament, el típic nen que ve petit, que el germà, la mare, el que sigui, el pare li han fet una estrabada en el braç i ve amb el braç penjant com si hagués perdut la mobilitat del braç. No sé per què en diem, el diagnòstic que posem és una pronació dolorosa, però la pronació dolorosa és senzillament el signe de la malaltia, que és el colze de mainadera. El diagnòstic que hem de posar és colze de mainadera, que es manifesta amb una pronació dolorosa. Una altra cosa, el delirium tremens, vale? Que l'hauríem d'escriure, el tremens és amb un accent obert a la E. L'èczema, vale? El pacient que té una reacció cutània, una dermatitis, etc. Jo sempre m'havia dit un èczema, doncs no, és un èczema. D'acord? El pacient epilèptic que no respon al tractament i està constantment entrant i sortint d'una crisi epilèptica i tal, en parlem d'un estat epilèptic en lloc d'un estatus, no? La forma correcta seria parlar d'un estat. Fractures. Amb nens veiem fractures no? d'una vora de la cortical i en lloc de parlar d'una fractura d'antiga verda, hem de parlar de canya verda. O quan afecten a les dues corticals, que fa aquell engruiximent com si tingués una... Bueno, que en diem una fractura de bambú, no? De canya de bambú o de bambú, hauríem de parlar d'una fractura de rebava.
D'acord? De rebava.
De rebava, sí. I què més? La hiperemesi gravídica, vale? La hiperemesi gravídica és un accent hiperemesi, va obert amb un accent obert a la primera E. I després és més correcte o millor o preferit, almenys pel terme CAT, parlar de paludisme que parlar de malària. Tot i que malària és correcta, però millor parlem de paludisme. I res, són els 10-11 termes de noms de patologies, doncs que podríem dir-les de forma més correcta, i és el que us volia comentar.
Molt bé.
Ja està.
Colze de mainadera.
El colze de mainadera, aquest és guai.
M'agrada.
Sí, sí.
M'agrada. L'apuntaré, aquest això, sufragia, colze de mainadera.
Sí.
Terrible.
Home, de fet, quan fas l'informe i poses el diagnòstic, ara no me'n recordo quina és no, la classificació internacional de malalties i tal, si poses el codi, el que et surt és colze de mainadera.
És que, de fet, en anglès em sembla que també és algo semblant, eh? Nursemaid's elbow,
em sembla? Sí, és el nursemaid's elbow, sí, sí.
Està bé, està bé.
Sí, sí, és una traducció literal de l'anglès. Sí, sí.
Doncs mira, jo no tinc cap paraula per l'urgent mot, però tinc una recomanació.
Ah, molt bé.
Que ja sé que no toca, però... Va.
Es pot fer.
Mira, ja fa unes setmanes la Generalitat de Catalunya, i ara em consta que també s'hi ha ajuntat el govern de les Illes Balears, van engegar una proposta que n'hem dit Projecte Aina, que bàsicament és tot un conjunt d'actuacions per a permetre que els assistents de veu puguin funcionar en català. Tens de veu tipus Siri, el Google Assistant o l'Alexa o el qui sigui, no? I bàsicament és portar la llengua catalana a tots els aparells que actuen a través de la veu. Jo quan vaig sentir això vaig dir, ai, ja estem tornant a inventar la sopa d'all.
Sí, sí.
Doncs aquí aquest projecte té diverses parts. Hi ha una part que és la part que subvencionarà empreses per a fer ús d'aquesta tecnologia, és a dir, per a desenvolupar tecnologia que faci servir el català, però hi ha una part que és col·lectiva, que és la de proporcionar-li a la intel·ligència artificial talls de veu. Això ja existia abans, era una cosa que va fer la Mozilla Foundation, la mateixa Mozilla que allotja aquest navegador d'internet que es diu Firefox, té un projecte mundial de recollir veus, de posar talls de text que la gent grava amb la seva veu. I també la gent valida que que talls de veu gravats corresponen al text que haurien d'acompanyar. Doncs, bueno, el projecte Aina fa servir això, és a dir, no han reinventat la roda, i la gràcia està en que totes les persones que parlen català poden participar-hi. Es tracta de gravar-se o bé de validar gravacions de textos. Amb això el que es permet és que la intel·ligència artificial que haurà de treballar això, doncs entengui el català. Parlar català ja no és un problema, hi ha motors de síntesi de veu bastant dignes, però entendre'l és el problema. S'han gravat una barbaritat de talls de veu des de que va sortir, ja d'abans i des de que va sortir això, jo en tinc uns quants també de gravats,
uh-huh.
I ara ens falten talls de veu que no siguin d'homes del català central. És a dir, que si no sou homes i no parleu català central, el projecte Aina feu falta. I si sou homes i parleu català central, també feu falta, però en aquest cas, en comptes de gravar, millor validar talls de veu. I ja està. Projecteaina.cat.
És igual, o sigui, el validar o pujar una gravació de veu i tal, és igual la temàtica que sigui?
No, no, ells, hi ha un text que és el que has de llegir.
Ah.
Llavors el que fan és correspondre el text amb l'àudio que es grava. Això és quan va molt bé, perquè mira, és allò, saps aquells moments tontos de que tens 3 minuts que no faràs res, projecteaina.cat, escoltes 4, van en grups de 5 àudios, escoltes 5 àudios, els valides i vinga, ja ho tens fet.
Vale. I per entrar-hi és això, eh? Projecteaina.cat?
Projecteaina.cat, sí.
I t'has de registrar o alguna cosa o no? O posar, suposo que deu necessitar algunes dades teves, no? O...
No, bueno, pots registrar i llavors tens una mena de gamificació de la cosa, no? Et diuen quants n'has fet i et feliciten i t'envien correus dient que ho fas molt bé i de més, però em sembla que es pot fer sense... Ara, no ho sé, jo estic registrat, llavors ara
val.
Dubto de si es pot fer sense o no. Crec que es pot fer sense estar registrat.
Val, doncs ho mirarem. Ho mirarem, quan tinguem 5 minuts. Doncs jo us volia, si et sembla, les dues recomanacions que volia fer avui, també, com moltes vegades, són d'aplicacions que jo faig servir habitualment i són dues aplicacions per ajudar-te a calcular les concentracions i les velocitats que has de passar la medicació endovenosa, normalment en perfusió contínua. Que moltes vegades, bueno, si sempre ho fas servir de la mateixa manera, no hi ha cap problema, però, per exemple, moltes vegades et passa, no?, que potser vas a un altre centre hospitalari, un altre servei d'urgències, o vas al CAP i ja t'han muntat una forma de posar-te la nitroglicerina o el que sigui, la miadrona o el que sigui, amb unes altres dilucions i no saps ben bé a quina quantitat li estàs passant al pacient la medicació. Aleshores, hi ha dues aplicacions, que una es diu Super Infusion Calculator i, bé, totes funcionen igual, eh? Aquesta del Super Infusion Calculator a mi em sembla molt, és molt fàcil de fer servir, i l'obres i et diu que li posis el pes del malalt, del pacient, la quantitat de mil·lígrams o micrograms que li poses en aquella dilució i amb quin volum. Val? I a partir d'això, doncs, tu li dius, li vull passar, com dèiem abans amb la nitro, 300 micrograms minut. Doncs tu selecciones micrograms minut, li poses 300 i et dirà, doncs, li has de passar 60 mil·lilitres hora. O si vols t'ho diu amb gotes o el que vulguis. I que al revés, que et trobes algú que t'ha preparat una altra concentració i va a una altra velocitat, doncs també li canvies la velocitat amb què et trobes la infusió i ja sabràs que li estàs passant, doncs, en lloc de 300 micrograms minut, li estàs passant a 450. Molt fàcil, no has de fer servir que vas amb l'estrès i amb les presses i no sé què, si ho fas amb el compte de la vella i anar fent regles de 3, la pots espifiar de forma fàcil i ràpida. Si ho fas així, és més difícil equivocar-te.
Molt bo, molt bo. Se'n va directe al mòbil, això, eh? Super Infusion Calculator. Clar, això, Infusion Calculator. Això de fer-ho invers és collonut, eh?
Sí.
És a dir, donen, apuntes el que t'han dit que tens i ja saps quan estàs posant.
Sí.
Molt bé.
I tu, si vas canviant, no?, també, doncs, quan arribes no?, al teu hospital de referència o el que sigui, li has anat posant, augmentant els mil·lilitres hora, doncs pots saber en tot moment que li estàs passant, doncs, a quants micrograms, quilo, minut li estàs passant al malalt. Vale, i així arribes a un altre servei que no és el teu i dius, mira, li estic passant la nitroglicerina a 325 micrograms quilo minut i tu li estàs dient molt exactament, no li estàs dient 15 cc hores. 15 cc hores depèn de quina concentració hagis posat en la dilució. Si no us agrada aquesta, n'hi ha una altra que no sé exactament ara la traducció perquè és un acrònim, que és DTSEMT, Drip Rate Calculator. Us passarem l'enllaç i també és el mateix, eh? Vull dir, tu li poses la quantitat de mil·lígrams o de micrograms que li poses en aquell vial, el volum i la dosis que tu li vols posar, mil·lígrams hora, micrograms, amb unitats, etc. Són dos. Aquesta es diu això. Ara no sé exactament què vol dir, però és el DTSEMT Drip Rate Calculate.
Molt bé.
I això, aquestes són les dues recomanacions que us... Almenys dues aplicacions que jo faig servir habitualment i la veritat és que funciona.
Molt bé. Doncs mira, jo la meva recomanació per aquest episodi és un lloc web. El lloc web es diu grepmed.com i és un repositori d'imatges i vídeo mèdiques. En principi, si no em falla la memòria, la majoria són amb llicències que es poden reutilitzar, Creative Commons o llicències lliures. I és molt interessant. Aquí, per exemple, si vas aquí al GrabMed i busques la tremolor d'esbatec, el flapping tremor, doncs trobaràs el vídeo de gent
sí.
doncs, amb la seva asterixi. Si necessites això, si necessites imatges, per al que sigui, doncs sempre t'ajuda.
I tot és de mèdiques, eh? Imatges...
Sí. Ja et dic, en principi, jo que l'he fet servir algunes vegades pel blog, doncs la majoria d'imatges són amb llicències lliures, de manera que es poden reutilitzar.
Fantàstic. Doncs molt bé, Albert.
Molt bé, doncs escolta'm, si no tenim res més, ja podem anar tancant la paradeta.
Sí, no? Ja portem una bona estona. Aquest episodi ha sigut una miqueta llarg, eh?
Sí, bueno, a veure què quedarà després quan haguem retallat.
Molt bé, molt bé.
Doncs mica, acabem aquest episodi, que és el que fa 12, això vol dir que ja hem fet l'any. Ja, pel proper potser haurem de celebrar l'aniversari. Com sempre, recordar-vos que ens podeu trobar a totes les plataformes de podcasting de bé, als nostres llocs web, empod.cat, urgent.cat, emermetpirineus.cat, i que ens compartiu, que feu saber a altra gent que existim, i si teniu alguna cosa interessant per explicar-nos, doncs aquí estem. Ens agradaria molt sentir altres veus i altres accents en català. Vinga, que vagi molt bé i fins a la propera.
Ens veiem a la propera temporada. Fins demà.